Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Ernest Maragall ha suspès les negociacions amb Ada Colau, segons ha anunciat aquest migdia, fins que deixi de buscar pactes amb el PSC i Manuel Valls, referint-se així a la candidata de Barcelona en Comú a l'alcaldia de Barcelona. El guanyador de les municipals a la capital catalana i líder d'Esquerra local ho ha afirmat en una roda de premsa en què ha ofert a Colau una forma de lideratge compartit amb un govern on es reparteixin les funcions al 50%. Ha dit Maragall que la condició perquè es materialitzi aquest pacte és que l'alcaldessa aturi les negociacions amb els socialistes de Jaume Collboni i amb Manuel Valls i Ciutadans. Quim Torra, d'altra banda, ha demanat avui una reunió urgent amb Pedro Sánchez perquè, segons ha dit el president català, s'aturi la repressió a Catalunya. Torra ha anunciat això aquest matí en una entrevista a TV3 en què ha assegurat que la reunió és urgent perquè creu que el judici del procés és sobretot un poble i no només sobre els seus companys. Recordem que els lletrats del Congrés han aclarit aquest matí que la majoria absoluta s'hauria de mantenir en 176 diputats, tot i la suspensió dels 4 presos independentistes. L'escrit argumenta que, tot i ser diputats suspesos, no han perdut la seva condició de diputat i, per tant, la majoria absoluta no hauria de modificar-se. La mesa del Congrés, presidida per Meritxell Batet, ha decidit respectar aquest criteri. Tornem novament a Catalunya perquè el síndic de Greuges ha demanat avui que s'apliqui un peatge per circular per l'àrea de Barcelona. La mesura busca reduir l'ús del vehicle privat que afavoriria la descongestió del trànsit urbà, a més de millorar considerablement la qualitat de l'aire. Una prova pilot pionera al món comença avui al metro de Barcelona. Parlem de les noves portes per accedir als vagons del comboi que es trobaran a les andanes i que, a diferència de les portes corredisses horitzontals, actuen com una persiana de vidre vertical. El gran avantatge d'aquest invent és que no val que el metro hi hagi d'encaixar les portes amb les de l'andana. No cal aquesta possibilitat. I recordem també que a Holanda una noia ha mort per eutanàsia als 17 anys després d'haver patit un trauma provocat per una violació. Dels 11 als 14 anys havia estat víctima de diverses agressions sexuals que li van provocar estrès posttraumàtic i anorèxia. La llei holandesa permet practicar l'eutanàsia a partir dels 16 anys sense el consentiment dels pares, però està pensada per a mals de tipus físics i només per a circumstàncies psicològiques molt greus. Recordem també que es prepara per a demà a les 6 de la tarda al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat un homenatge pòstum a Lluís Duch en reconeixement de la gran tasca de l'antropòleg i monjo de Montserrat. Es presentarà un monogràfic de la revista Qüestions de Vida Cristiana, volum 263, sota el títol Lluís Duch, símbol, religió i poder. I participaran el president de la Generalitat, Quim Torra, i també Miquel Calsina, Mar Rosàs, Josep Maria Carbonell i l'abat benedictí Josep Maria Soler. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui parlem d'Israel en el context de convocatòria de noves eleccions i la inestabilitat que això pot comportar. Abans, el pensament del dia, avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. El proper 10 de juny, dilluns de Pentecosta, més d'un milió de pelegrins d'arreu del món es trobaran, com cada any, a Almonte, Huelva, per celebrar la patrona, la Verge del Rocío, però enguany amb una commemoració especial. Fa 100 anys, el juny de 1919, que aquesta devota imatge fou coronada canònicament i amb aquest motiu el papa Francesc ha promulgat un any jubilar. Cal subratllar la consolidació entre nosaltres des de fa uns anys de misses amb cants propis del Rocío, anomenades popularment misses rocieres. En elles es fa palesa la profunda religiositat del poble andalús, amb cants com el del Pare Nostre o la Salve de l'Olé. Les misses rocieres són profundament alegres i mobilitzen persones que no són habituals en les nostres parròquies i comunitats. Bon dia.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, algo más sencillo. crèdito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Aigües de Barcelona col·laborem amb les entitats socials dels nostres barris i donem veu a persones com la Lídia González de la Fundació Ítaca.
L'Associació Educativa Ítaca és una entitat que fa més de 40 anys que treballa al barri de Collblanc i la Torrassa i ens dediquem al treball sobretot per infància i joves, amb risc de vulnerabilitat.
Coneix tot el que fem per la gent dels nostres barris a aigüesdebarcelona.cat. Aigües de Barcelona, l'aigua de tots.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 7 minuts. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i també del Sergi Mariner i l'Eduard Cameron a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui analitzem la situació a Israel, país que entra en una fase d'incertesa política i de més inestabilitat després de la convocatòria de noves eleccions per al 17 de setembre, en el que és una maniobra de Benjamin Netanyahu per evitar que sigui un govern alternatiu, que hauria estat encarregat pel president del país, el seu rival Benny Gantz, el que fes el pas. Són comicis convocats per a només poques setmanes després dels anteriors, que havien donat la victòria per poc a Netanyahu i al Likud, de dretes, però sense cap majoria possible al Parlament del país. El primer ministre en funcions, que analitza així el que podem considerar que és el seu fracàs a l'hora d'intentar articular una majoria a la Knesset, al Parlament israelià, que ara queda dissolt. L'empat a 35 escons entre Likud de Netanyahu i la nova força centrista blau i blanc de Gantz és una realitat que ha provocat aquesta inestabilitat. Dos aspectes són també importants per al desenllaç d'aquesta situació inesperada per a Israel. D'una banda, la corrupció, amb dos casos que assetgen Benjamin Netanyahu, i el pla de pau de Donald Trump, que queda ajornat en un moment en què també els líders palestins no confiaven gens en Washington com a interlocutor, especialment després que els Estats Units traslladessin ara fa uns mesos l'ambaixada de Tel Aviv a Jerusalem. Els propers 100 dies, fins al 17 de setembre, poden ser eterns, segons diuen molts analistes, i a més, esquitxats per tensions internes, però també fins i tot externes, sobretot amb l'Iran i amb Palestina, malgrat que de moment la situació segueix calmada. Ens acompanyen per analitzar aquest tema, d'una banda, Jordi Cerdà, historiador, membre del Cercle Carlemany. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies. I també saludem l'economista Josep Vila Avelló, fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim també uns minuts Mohamed Said, president de l'Associació d'Amics de Palestina a Barcelona. Finalment no ha estat possible que vingui, com fa habitualment aquí a l'estudi, però sí des de la distància física, però des de la proximitat efectiva ens parlarà avui. Senyor Mohamed Said, bona tarda.
Muy buenas tardes.
Vostè com interpreta, com a palestí i, per tant, com a home proper a la política israeliana, el que és aquesta nova convocatòria electoral? Quines conseqüències pot tenir? Ens pot donar un diagnòstic breu, una anàlisi breu?
Bueno, siempre la política israelí es una política muy, muy complicada. Yo creo que eso es un golpe al plan americano, porque ellos están en el fondo a favor, en contra, pero siempre han apoyado el plan Trump en el Oriente Medio. Yo creo que ahora tendremos hasta el mes de septiembre, hay un retraso del plan Trump en el Oriente Medio, y esto favorece a la política de Israel a la expansión en los territorios ocupados y ampliarlos a asentamientos. Es una política que nosotros ya la conocemos hace muchísimos años.
Aquests 100 dies, que alguns analistes diuen que poden ser molt llargs, fins al 17 de setembre, poden estar marcats per alguna situació de conflicte? Si pot ser des de la mirada neta, com ho veu? Creu que pot haver-hi problemes?
Todo es possible con la política de Netanyahu. Uh-huh. Si Netanyahu ve que la situación interna, que no puede tener suficientemente parlamentarios en el que es israelí, puede ser abrir una batalla, una guerra a la franja de Gaza. Eso ya lo veremos en el futuro inmediato.
Bé, doncs veurem què passa. Si es pot esperar uns moments, que també completarem la primera roda d'intervencions abans d'agrair-li la seva participació i d'acomiadar-lo. Senyor Jordi Cerdà i senyor Vilabelló, qui vulgui començar d'aquí de l'estudi 1.
Bueno, senyor Vilabelló. Sembla que em toca a mi.
Ens endavant, cap
no,
problema.
Jo, la veritat és que és una situació molt complexa i jo no sóc un expert en això, però bueno, jo sembla que bé, el senyor Netanyahu, que representa una dreta molt forta i que està recolzat pels ultradoxes, els judius ultradoxes.
Ultraortodoxos, sí, partits religiosos, de vegades.
Els partits religiosos. Bé, ha viscut amb un equilibri molt inestable. Israel, des de l'assassinat d'Isaac Rabin, ha entrat en una espiral molt complexa. Molt complexa. Isaac Rabin era un home que tenia una autoritat moral per arribar a acords amb els palestins que no té cap altre polític actual a Israel. Probablement per això va ser assassinat, perquè no arribés amb uns acords i no s'arribés a la solució dels dos estats, que es reconeixessin i tot això que era el que tot el món desitjava. Per tant, la situació s'està complicant cada dia i jo diria que aquí, quan heu parlat dels conflictes amb Iran, no m'ho he oblidat un, que és amb Síria i amb els alts del Golan, que potser és un dels més importants, perquè aquí hi havia un equilibri, o sigui, Israel ocupava aquests alts, que són importantíssims pel seu subministre d'aigua, són importantíssims, els controlava, però no havia decidit mai annexionar-los. I ara s'està parlant d'una annexió. Annexionar tot això, i a més el senyor Trump i el senyor Kushner sembla que ho apoyen, i això pot encara empitjorar molt, perquè a Síria hi ha prou problemes, però Iran sembla que té molta força a Síria, i sobretot la té al sud de Líban, amb la qual es pot encara empitjorar molt.
I tant, i tant. Sí, senyor
sí,
Cerdà.
Sí, una miqueta per seguir el tema amb la línia de Síria. Jo penso que el fet de la guerra de Síria ha sigut un avisper per la política israeliana i que pot haver ajudat a precipitar el govern de Netanyahu des d'una altra òptica. El dia 18 de setembre, la Força Aèria d'Israel va fer volar pels aires un avió de transport rus, literalment, matant a tots els militars que hi havien allà. Els russos es van enfadar molt i van subministrar els sistemes d'antidefensa S-300 avançat a la força militar siriana. Anant una miqueta més enllà, va coincidir que al cap d'un parell de mesos el senyor Avigdor Lieberman va dimitir com a ministre de Defensa d'Israel i va obligar en Netanyahu a adelantar eleccions perquè s'havia quedat sense suports parlamentaris. Com ho lligo, això? L'Avigdor Lieberman és un jueu russòfil, és de llengua russa, nascut a la República Socialista actualment Transnistria, de Moldàvia. I què vull dir? Doncs que els vents d'avui en dia bufen de Washington, bufen de Moscou, bufen de Pequín. Són uns vents diferents.
Teheran.
Bueno, sí, però Teheran sempre ha sigut a l'etern enemic d'Israel i estan, jo crec que estan acostumats a ell. De fet, Iran és un os massa dur d'arrossegar, però sí que és veritat que també s'ha ficat dins del que seria la política d'Israel. Jo penso que, a més, ara s'acosta, tu m'ho has dit molt bé, el tema del tractat del segle. No sé si n'heu sentit parlar mai.
Sí, són d'aquestes paraules que sonen. Sí,
bueno, el tractat del segle és un tractat que està cuinant el senyor Kushner, el gendre d'en Trump, que aquí se'n parla poc, és curiós, però que té tots els visos de ser l'acord de pau definitiu. Uh-huh. És un acord totalment desfavorable pel poble palestí. Uh-huh. L'obligaria a acceptar la realitat de com està ara d'ocupat, però també li donaria les possibilitats de tenir un estat reconegut pels Estats Units i per Rússia, cosa, i pels xinesos.
I per què creu que pot ser definitiu? Bé, tant de bo hi hagi una pau definitiva, però...
Penso que
aquest acord ho serà?
Jo penso que sí, perquè per primera vegada hi ha un intent real de solucionar el conflicte, hi ha un intent real que també li pot venir bé a Israel. L'anterior tractat no li anava bé, el que hi havia. És veritat, vull dir, els tractats d'Oslo els van acceptar regañadientes, que es diu, contra la paret, i mai van voler, realment no els acceptaven. Però aquest els hi pot convenir. Hi ha una potència darrere, i en els Estats Units, els pot obligar a firmar. Jo torno a dir que és molt desfavorable pel poble palestí, i penso que hi ha aquí un actor que pot ser incòmode, que és el senyor Netanyahu, perquè és un dur, és un falcó, és un dels durs, i curiosament s'ha precipitat tot. Jo crec que hi haurà eleccions, bueno, això és evident.
Sí, això, que hi haurà eleccions...
I que guanyarà el...
Guanyarà Netanyahu més...
No.
Guanyarà l'alternativa, no?
Sí, home, ha crescut d'una manera artificial, molt ràpida, i ha empatat gairebé amb vots, sí, amb escons.
Un partit nou, ara que estem acostumats a Europa, al sorgiment de forces polítiques noves, particularment important a França, amb el president Emmanuel Macron, per exemple, no?
Que ha perdut les eleccions.
Que ha perdut les eleccions europees, però és president, diguéssim, va ser elegit president pocs mesos després de fundar el partit, no?
Home, els diners hi fan molt, i val a dir que ell havia sigut gerent de la banca Rothschild.
Sí, sí, i ministre d'Economia amb el president François Hollande. Però vaja, tornant-nos a centrar en Israel i en aquest context preelectoral, senyor Mohamed Said, algun comentari més sobre això que s'ha dit del possible acord del segle i com els palestins poden viure aquest procés electoral ara fins al 17 de setembre?
Jo crec que sobre el plan Trump, los líderes palestines lo han rechazado totalmente.
Sí, sí, això està clar. De moment el rebutgen, està clar.
I el rei de Jordània lo ha rechazado totalmente. El president d'Egipto totalmente. La última cumbre en Mecca la setmana passada, todos los líderes árabes han rechazado el plan si no reconoce al Estado palestino y Jerusalén como capital en la retirada de los territorios del 67. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay solución al problema palestino sin el acuerdo con las autoridades palestinas. Los americanos han intentado entrar por otro camino, que es los países árabes, pero han encontrado que ningún país árabe puede hablar en nombre del pueblo palestino. Uh-huh. Esto se ha demostrado en la cumbre de Meca en la semana pasada y se ha quedado muy claro. Hasta el mismo presidente Abbas dijo, no hay ningún árabe ni musulmán que puede hablar en nombre del pueblo palestino. Uh-huh. Y los americanos han entendido el mensaje. Y sobre la cuestión de Siria, nosotros no sé si sabéis o tal, esta semana hay una reunión de alto nivel de servicios de inteligencia ruso, americano, israelí en Tel Aviv. ¿Eso qué quiere decir? Que la política siria está en la mesa entre los tres estados, Rusia, Estados Unidos y Israel.
Uh-huh. Sí, sí.
¿Qué van a hacer? Sí, porque ellos están manejando toda la política en Siria.
Sí, sí.
No están ajenos ni los americanos ni los sirios, ni los israelíes. Pero el problema que ahora está en Siria, que hay una fuerza militar iraní y Hezbollah del Líbano. Rusia no está de acuerdo con tener estas dos potencias en el territorio sirio. Ahora van a buscar de qué manera pueden sacar estas dos fuerzas militares, el iraní y de Hezbollah.
Sí, doncs veurem què passa amb Síria. Un altre dia en parlarem més en profunditat, perquè vostè sempre ha sostingut la idea que Síria vol ser partida en trossos, no?, a nivell internacional, amb aquesta gestió.
Sí, sí, és una tabla de ajedrez ara mateix, Síria. Bé. És una tabla de ajedrez, però els tres països fonamentals en el conflicte, Israel, Estats Units i Rússia, estan jugant en el tablero en Síria.
Aquesta mena trilateral del Pròxim Orient. Moltes gràcies, senyor Mohamed Said, per haver-nos acompanyat uns minuts.
I muchísimas gracias. Lo siento por no estar contigo, pero la próxima vez estaré seguro.
Confiem que pugui ser. Gràcies. Una abraçada. Adéu-siau.
Una abraçada. Muchas gracias. Bien.
Passen 6 minuts d'un quart de 7. Seguim en conversa amb l'economista Josep Vilabelló i amb l'historiador Jordi Sardà. Tenim una pregunta del dia que refereix molt directament al que pot passar a Israel d'aquí el 17 de setembre. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs la pregunta que plantegem avui és la següent. El període d'inestabilitat a Israel farà empitjorar la situació al Pròxim Orient? La primera de les respostes és que sí. Hi haurà més tensió amb Palestina, l'Iran, Síria i el Líban? La segona és també que sí, però serà una situació temporal de poca repercussió. La tercera de les opcions és que no, perquè fins i tot és positiu que els israelians tornin a votar. Ara mateix l'opció guanyadora és la primera, que recordem que és si hi haurà més tensió amb Palestina, l'Iran, Síria i el Líban.
Doncs molt bé, un 41%. De fet, encara surten aquí més països dels que vostès, senyor Sardà i senyor Vilabelló, esmentaven. També surt el Líban, l'Iran, Síria i, evidentment, Palestina. Hi ha una qüestió interna d'Israel, que és la de la corrupció. Pot marcar molt aquest procés electoral, la corrupció? Una corrupció, un cas de corrupció que no va precisament lligat a la conflictivitat d'Israel amb els seus veïns, sinó a altres temes interns, econòmics.
Jo penso que el tema de la corrupció és recurrent a Israel, no és la primera vegada, però també penso que no és un fet de fons, sinó és una arma amb la qual política i electoral en la qual se la tiren els uns als altres quan els hi convé. Pot marcar? Jo penso que pot acabar de fer caure el senyor Netanyahu. El pot ajudar que el senyor Benny Gantz guanyi i es faci amb la presidència.
I creu que seria positiu per al futur d'una hipotètica pau que guanyés Benny Gantz?
Jo penso que sí. Que els actors del món estan al costat d'en Benny Gantz.
Sí, no, jo també, home. Lieberman és Eskenazi, no?
En Lieberman, sí, és Eskenazi. Sí, però és rus.
Bueno, tots els Eskenazis són que venen dels països de Rússia, no?
Sí.
De l'antiga Unió Soviètica, de Moldàvia, bueno, no? Okay. De l'actual Moldàvia, dic vostè.
Sí, aquest sí. Especialment de Moldàvia, però n'hi ha altres que venen d'altres russos, són els Eskenazis o els altres.
Sefardís.
Sí, exacte.
Que són una minoria.
Són les dues majories importants. Jo crec que sí, sobretot perquè Netanyahu està molt cremat, no solament pel tema de corrupció, que aquí s'ha dit molt cremat com a polític. I llavors, si el senyor Kushner, que és el gendre del senyor Trump, té un plan i el Netanyahu molesta, caurà. Caurà. L'únic que ha fet és retreçar-ho.
Netanyahu molesta americans i molesta a russos. Jo crec que ell és l'únic que no sap, és allò, el rei va desnudo i no lo sabe. Per cert, el tema...
Ho sap.
No ho crec. A vegades també és el que acabes de dir d'en Lieberman, que és Eskenazi. Sí, jo és que volia fer una apreciació. Els Eskenazis són els que van ajudar a construir Israel, que són els russos, que diuen, perdó, els que venen dels territoris alemanys i de l'est. Però en Lieberman és un jueu recent. No és un Eskenazi de la primera onada, és un russòfil complet, és un senyor que parla rus a casa.
Gràcies.
Doncs queda aclarit. Saludem uns minuts també, si abans hem tingut un representant dels Amics de Palestina, ara en tenim un altre, també amic d'aquesta casa, de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, el seu president Toni Florido, que tampoc li ha estat possible venir, però li agraïm molt que ens hagi atès uns minuts, encara que sigui en la distància física. Senyor Florido, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quins aspectes creu que poden marcar aquestes eleccions? La conflictivitat amb els països veïns, la corrupció i què pot passar d'aquí al 17 de setembre?
Sí, primer de tot, disculpar-me per no haver pogut venir, com sempre.
No pateixi.
Faig.
Sí, ja ho sé, i tant que sí.
És un compromís familiar que ha estat ineludible, eh? Em sap molt de greu.
No passa res.
Però bé, he escoltat una miqueta, no he pogut escoltar totes les intervencions, per tant, no sé si el que diré lligarà o no amb el que ja s'hagi dit.
Tranquil.
Aleshores, doncs, el que primer voldria... Bueno, i saludo a tota la taula, eh?
Sí,
i
tant.
Hola, bona tarda.
Saludats estan, sí, estem.
Molt bé, doncs, el primer que vull dir i fer notar és que estem parlant d'unes eleccions democràtiques, per tant, una cosa que no és habitual en aquella zona del món. Crec que això és la primera cosa que cal ressaltar, perquè a vegades ho donem per fet
sí.
quan no és tan habitual. Aleshores, doncs, és una qüestió absolutament lògica, establerta per llei, que és una novetat en la història d'Israel. Encara no havia passat mai que s'haguessin de repetir unes eleccions, però, bueno, nosaltres ja hem vist que aquí a Europa això no és tan estrany i fins i tot a l'estat espanyol recentment van haver-hi una
sí, sí.
repetició.
Exactament,
per tant,
sí, senyor.
En aquest context ho hauríem de veure amb normalitat. Evidentment, a Israel no és que visqui amb normalitat, i que, per tant, qualsevol detall es veu amb lupa i s'intenta trobar i escatir quins són els detalls no? més interessants o importants o com poden afectar. I en aquest sentit, vull recordar que el motiu de per què no s'ha format govern en la coalició que en principi s'apuntava com a possible coalició de govern és perquè el Lieberman va posar com a condició una cosa que ell va portar molt de primera mà quan era ministre de Defensa, i és l'obligatorietat de complir amb el servei militar per part de la minoria religiosa, jueva religiosa, que molts d'ells ja fan el servei militar, però hi ha una part que no, estan exentos, és, ho fan voluntàriament, si volen. La societat israeliana fa el servei militar de 3 anys si són homes o 2 anys si són dones, tret del col·lectiu de religiós, de qualsevol religiós, que és voluntari, o dels àrabs, que també és voluntari, no estan obligats. Aleshores, aquest és un tema que ha provocat que no hi hagi entesa, perquè una part d'aquesta coalició possible de govern comporta també la participació dels dos partits jueus ultraortodoxes, no? per dir-ho, o religiosos, per dir-ho d'alguna manera,
sí.
que estan totalment en contra de l'aplicació d'aquesta llei. Aleshores, doncs bé, sembla que ha estat insalvable aquesta circumstància i, per tant, doncs, en fi, abans de que es intentés una coalició de govern alternativa, el Parlament ha votat la dissolució del propi Parlament.
L'ha votat el Parlament? És a dir, no ha estat unilateralment Netanyahu
qui ha convocat les eleccions? No, l'ha votat el Parlament i, de fet, els dos partits àrabs han votat a favor del que volia Netanyahu. Ho dic perquè a vegades
sí,
aquestes
sí.
coses no es tenen en compte i mentre que el centre i l'esquerra doncs, ha votat en contra de la dissolució, els partits àrabs han votat com volia que votés el Netanyahu.
Netanyahu també es veia venir que arribés a formar govern el seu principal adversari, no?
Bé, això és dir... jo crec que no era possible amb la correlació de forces, però no ha volgut que es veiés la foto del Benny Gantz, que podria ser el candidat, diguem, alternatiu,
sí.
Amb aquesta imatge de possible candidat a ser primer ministre, que, vulguem o no, en política, aquestes imatges són simbòlicament importants i si es poden evitar, s'eviten.
Sí, sí,
no
sí.
crec que hagués pogut formar coalició, jo crec que és difícil, però tampoc el Netanyahu ha volgut, ni el Likud, que això es visualitzi, aquesta possibilitat. Jo crec que s'està intentant apuntar un possible escenari de coalició, de gran coalició, entre els dos grans partits, però diguem que que això passi passa perquè el Netanyahu deixi de ser primer ministre.
Sí, perquè no seria possible una entesa... Bé, evidentment, si blanc i blau de Gantz és el més votat el 17 de setembre, certament hi hauria l'exigència que Netanyahu no aspirés a repetir càrrec.
Doncs, aquest també és un risc i veurem què passa el 17 de setembre. També crec que ho heu comentat, no?, què pot
sí.
passar durant aquest temps. Jo crec que no passarà res. De fet, aquestes eleccions, si les recordem, no va passar res. Va passar, bé, sí, hi van haver uns atacs des de Gaza cap a Israel, però realment, en el context del que és el conflicte arabo-israelià, és una qüestió menor, no ha sigut molt important. Per tant, jo crec que no té per què ser diferent ara en el transcurs d'aquests mesos. I, de fet, hi ha un altre context a tenir en compte, que és la possible cimera de Bahrein, on sembla que ho heu comentat, no?, lo de la possible...
Sí, el possible acord del segle, que deia el senyor Jordi
aquest
Sarda.
Aquest acord, sobretot, com que, diguem, hi ha una dificultat per determinar o per solucionar aspectes difícils, perquè hi ha posicions molt contradictòries en alguns aspectes, ve a dir que, doncs, mentrestant, abocarem molts de recursos econòmics perquè en els territoris palestins es pugui conformar un estat i que, a més, això vagi en benefici del benestar de la població. Vam desenvolupar econòmicament aquest territori perquè és fonamental i és important que amb el benestar de la societat probablement algunes qüestions després puguin parlar amb més comoditat. Jo crec que no és una mala idea, entre altres coses, perquè tot el que signifiqui el benestar de la gent ha de ser rebut positivament. No entenc per què els polítics palestins han rebutjat el pla fins i tot abans de conèixer-lo. Vull dir, jo crec que entenc que tu no t'agradi un pla de pau o un pla econòmic o el que vulguis, però primer escolta'm. No crec que la situació del poble palestí estigui com per no seure ni a la taula i a escoltar una possible sortida. Perquè, a més, per què creure que allò no pot acabar sent una cosa bona per tothom al final? Vull dir, els prejudicis aquí no tenen cap mena de sentit. Entenc que tothom pot tenir una visió diferent de les coses, però el primer has d'estar disposat a escoltar.
Mm-hmm. Bé, doncs, ha fet tot un diagnòstic. Com que ja vostès s'hi han referit a alguns aspectes que ha comentat Toni Florido, senyor Jordi Sardà i després senyor Vilavelló, si volen...
Sí, dues cosetes. El tema de si els palestins el volen o no el volen al pla, o si no estan disposats o si no els agrada, jo penso que el gran problema que hi ha aquí, i estic completament segur que el senyor Toni Florido no s'hi avindrà, però jo crec que el problema que hi ha és que no se'ls dona als líders palestins la possibilitat de negociar res. Se'ls diu les coses són així, us presentem un pla que no és favorable per vosaltres, favorable per Israel, però que us oferiria la possibilitat de, com molt bé ha dit el senyor Toni Florido, crear un estat i poder això revertir sobre la població. El problema és que no se'ls deixa negociar res. I això és una cosa que ho sap
tothom.
Jo crec
que aquesta afirmació...
L'altra cosa que també volia comentar...
El pla és difícil. Primer, abans de saber el pla, és difícil fer aquesta afirmació. Però, per altra banda, considerar que un pla és pitjor que la situació actual em sembla estrany. Per altra banda, als territoris palestins hi van haver les darreres eleccions del 2006 i a la direcció palestina sent molt còmode no anant a eleccions i poguent rebutjar indefinidament qualsevol pla o qualsevol negociació. El que vull dir és que sempre es posa la càrrega sobre una de les parts i a la part palestina sembla ser com se li permet no tenir cap mena de responsabilitat.
Ni molt menys, ni molt menys.
Sentit, no va per en aquí. Aquest sentit, si s'ha ofert una possibilitat d'un pla de pau, crec que és irresponsable no anar ni escoltar els termes d'aquest pla. Vull dir, jo ho trobo una cosa, bé, em sembla irresponsable.
Ens quedem amb l'interrogant si a les negociacions hi anirà representants de Palestina. Senyor Sarda, volia apuntar...
Sí. Per afegir una miqueta més el que deia el senyor Toni Florido, per complementar-ho, no per anar en contra, però bueno, el poble palestí només pot jugar, només té una arma, que és el de la desestabilització, i per tant ells la jugaran fins que puguin obtenir alguna mena de benefici, cosa que és lògica, i Israel té aquest problema.
Però clar, llançar míssils també, o utilitzar la...
No, parlo de la desestabilització des d'un punt de vista...
Polític,
Sí, des d'un punt de vista geopolític, vull dir, hi ha un problema, ells són un problema, i continuaran sent un problema sense resoldre, jo no parlo de les armes. Parlo de la seva presència en allà i és l'única carta que poden jugar ells. I tornant una miqueta enrere amb el tema del Lieberman, que sí. M'agrada molt forgar amb aquest tema, jo penso que fins a dia d'avui les eleccions, que té raó, que és un estat democràtic, és un estat on hi ha eleccions periòdiques, però Israel era un lloc on només hi podia influir la potència americana, els Estats Units. En Lieberman, per mi, és una novetat. Ell representa un partit polític que és la veu d'1.100.000 russos jueus, que no són especialment religiosos, són nacionalistes jueus, israelians, i són de cultura jueva, però no són religiosos. Ho dic per complementar el tema.
Sí, sí, sí. Abans ho ha dit també, senyor Florido, no sé vostè què pensa sobre aquesta qüestió d'origen cultural propi de Lieberman.
Sí, sí. Això és així. El Lieberman prové de l'antiga Unió Soviètica i, per tant, i de fet, aquest milió de persones que comenta l'amic Cerdà, és així, van venir després, quan es va desfer la Unió Soviètica, van poder sortir, o sigui, van poder, diguem, escapar, i van anar i van ser acollits a Israel, i només matitzaria que no són russos jo, sinó que són israelians d'origen rus.
Sí, naturalment.
Crec que és diferent.
Sí, sí.
I sí, és cert que, i això s'ha comentat abastament, que Lieberman té una bona relació amb Putin, i per tant, doncs bé, a mi em sembla, bueno, no em sembla ni bé ni malament. És cert que podria haver-hi aquí una certa disputa de qui influeix més o vol influir més a Israel, si Estats Units o Rússia, però, a veure, tenint en compte que sembla ser que el Trump i el Putin es porten més o menys bé, doncs sembla ser que tampoc ha de ser conflictiu, això. El cert és que el Lieberman representa no només aquest col·lectiu, diguem que el seu partit és de dreta laica, aleshores, doncs, bueno, recordem que la majoria de la societat israeliana és laica, que hi ha tres eixos a Israel importants de cara a unes eleccions. Un és el de l'eix de dreta i esquerra, això és habitual i convencional, com aquí, però també hi ha l'eix religiós, si és religiós o laic, no? Et pots votar un partit. I també sobre el conflicte arabo-israelià, si ets Colom o Falcó, per dir-ho d'alguna manera, no? Aleshores, el Lieberman representaria la dreta laica Falcó, per dir-ho d'alguna manera, no? Per matitzar-ho una miqueta.
Sí. Disculpi, senyor Florido, que també el temps se'ns tira a sobre, però moltes gràcies per haver participat avui aquesta estona en el Mirador de l'Actualitat, i la propera vegada comptem que pugui ser aquí, si tot va bé.
I tant, moltes gràcies, eh?
A vostè per haver-nos atès igualment. Fins una propera ocasió. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, ara farem una pausa després de la intervenció de Toni Florido, que també ha fet el seu diagnòstic, i en els últims minuts encara farem una roda amb Josep Vilavelló i Jordi Cerdà.
Ràdio Estel.
Peregrinació de 8 dies a l'Armènia bíblica de la mà de la parròquia de Sant Vicenç de Junqueras i viatges al Corte Inglés. Coneixeràs Erevan, Svarnots, Corbirap, Noravan, Noratus, Seven i molt més per només 1.380 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyant de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. Peregrinació a l'Armènia bíblica amb viatges al Corte Inglés. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Tampons, compreses, bastonets per a les orelles, tovalloletes. Quan els llancem al vàter estem creant un monstre. Un monstre que embussa canonades, espatlla depuradores i contamina greument el medi ambient. I això no és cap pel·lícula. El vàter no és una paperera. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
Reprenem el nostre col·loqui, més que el nostre col·loqui, i a l'últim minut de programa per la notícia curiosa. Sergi, endavant.
Bones, Ignasi. Doncs mira, avui us porto una notícia que no té gaire a veure directament amb Israel, però sí que és una circumstància global, perquè avui és el Dia Mundial del Medi Ambient, i aprofitant aquesta jornada viatgem fins l'Índia, on concretament a la seva capital, a Nova Delhi. I és que Nova Delhi és la ciutat amb l'aire més brut del món. El cel és tan brut que sovint els viatgers dels vols amb destinació a aquesta ciutat confonen la contaminació per boira. I és que en aquesta ciutat de més de 20 milions d'habitants s'hi troba l'abocador d'escombraries més gran del món. És tan alt com el Taj Mahal, uns 70 metres, i ample com 40 camps de futbol. De fet, aquest espai es va tancar el 2002, però des de llavors s'hi segueix dipositant escombraries fins al punt que actualment s'hi aboquen 2.000 tones al dia. No 2.000 quilos, 2.000 tones al dia d'escombraries.